Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
La qualitat de vida dels malalts d'esclerosi lateral amiotròfica, o ELA, podria millorar notablement gràcies a la proposició de llei que ha estat aprovada recentment pel Parlament de Catalunya. El text que s'hauria d'aprovar aquest curs inclou un procediment d'urgència per revisar el grau de discapacitat, fisioteràpia a domicili i atenció les 24 hores pels malalts en estat avançat. Sentim l'exgerent del Club Tenis Natació Sant Cugat i malalt d'ELA, Quico Costa.
La idea és correcta, però això s'ha de vestir bé d'un pressupost i que es vegi que la cosa va en sèrio. I que, o sigui, que no només que siguin paraules, sinó que després amb els fets demostrin doncs, que s'està portant pel bon camí. No?
Recupera l'entrevista completa que li han fet al magazín Faves Comptades a www.cugat.cat. La Fundació Lliga Catalana d'Ajuda Oncològica, l'Oncolliga, celebra el divendres 4 d'octubre el tradicional sopar solidari per recaptar fons. La cita tindrà lloc a la Masia Can Ametller i començarà a les 8 del vespre amb el concert dels germans Jordi, Gerard Claret i Patrícia Denó. La periodista Mònica Huguet serà l'encarregada de presentar l'acte. Un cop finalitzada l'actuació, començarà el sopar. El preu de l'entrada és de 60 euros i l'entitat sense ànim de lucre té per finalitat principal l'atenció psicosocial a persones amb càncer i als seus familiars. Vox proposa crear una borsa de voluntaris per acollir joves immigrants. Així ho ha expressat el partit en una moció presentada pel ple d'octubre. En aquesta planteja que els voluntaris que s'hi apuntin obrin les portes de les seves cases. El partit va més enllà i estableix que en primer lloc s'ofereixin les cases dels polítics que s'hi adhereixin. Segons Vox, actualment hi ha 500 persones sense llar empadronades a Casa Mònaco. La ruta de les tapes de Sant Cugat torna entre el 17 i 27 d'octubre després de 5 anys d'absència. El Gremi d'Hostaleria i Restauració de Sant Cugat, amb el patrocini d'Estrella Damm i el suport de l'Ajuntament, organitzen aquest esdeveniment que amb 36 establiments suposa un rècord de participants. La ruta de les tapes ofereix un total de 36 tapes amb un preu de 4 euros, amb una tapa i un quinto de cervesa. La presentació de l'esdeveniment s'ha fet aquest dimecres a la Bodega Tomàs amb la presència del president del Gremi d'Hostaleria i Restauració de Sant Cugat, Roger Massaguer, el tinent d'alcaldia de Comerç, Bernat Picornell, i representants d'Estrella Damm.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades.
Salutacions, bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. En rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas, el control tècnic, Sara Vella, la redacció, Alba Triador, la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 3 d'octubre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana, amb Pau Vázquez, Montse Moral i Héctor Verdú, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora, parlant de jocs de taula amb Eugeni Castanyo, creador de jocs de taula i mestre de primària. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de salut. Parlarem del servei de medicina familiar amb el doctor Camilo Fernández de l'Hospital General de Catalunya. I afegirem una mica d'arts escèniques amb el crític de capçalera Eduard Gené. I per acabar, donarem la nota amb Lluís Cabal, músic i divulgador musical. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades.
We'll be right back.
Quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà, ja ho sabeu, per veure la ciutat des de diferents punts de vista. I avui, coincidint amb la Setmana de la Gent Gran, farem una radiografia, per dir-ho d'alguna manera, de quins són els reptes de la nostra societat amb aquest col·lectiu, tenint en compte que a Sant Cugat el 15% de la població supera els 65 anys. Per fer-ho tenim a l'estudi Ramon Bernils, la Montse Moral, farmacèutica i rotària. Montse, molt bon dia.
Molt bon dia. I gent gran.
I gent gran també, i membre del col·lectiu de la gent gran, doncs, l'Héctor Verdú, periodista. Héctor, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I el Pau Vázquez, periodista també. Molt bon dia, Pau.
Bon dia, Alba.
Ben tornats a aquest estudi, que no ens havíem vist des de finals de la temporada passada. Bé, aquesta setmana es celebra a la ciutat la Setmana de la Gent Gran, amb tot un seguit d'activitats que van començar el diumenge. Una setmana que està servint més enllà per celebrar i fer aquestes activitats que s'organitzen des del col·lectiu per posar sobre la taula quins són els reptes, quines són les peticions, quines són les necessitats que té aquest col·lectiu i com les entomem des de la societat i també des de les administracions, no? En el manifest que donava el tret de sortida a la Setmana de la Gent Gran, es demanava que se'ls tingués en compte a l'hora de prendre grans decisions a la ciutat. No sé si vosaltres creieu que és una petició legítima, no? De que potser no es té en compte a la gent gran a l'hora de prendre decisions des de l'administració. Pau, veig que fas que sí.
Bé, sí, entenc que si ho reclamen és perquè segurament senten que no se'ls té en compte i bueno, ho vam poder escoltar al manifest de diumenge, que al final no deixen de ser un volum de gent, un 15%, que és força gran al municipi. I, per tant, si ells són els primers que asseguren que potser no se'ls està tenint tant en compte com voldrien per prendre decisions que els afecten, doncs segurament, escolta, deuen ser molt legítimes aquestes reclamacions.
Héctor.
Bé, jo estic absolutament convençut que és així. La societat està construïda al voltant de la població en etapa productiva. I la gent a partir dels 65 anys són econòmicament redundants. És molt cruel dir-ho així, és molt cruel. Però quan parlem de la societat, el que fem és treballar perquè la societat sigui... O sigui, estem en una òptica de creixement permanent i, per tant, la gent que no és productiva no s'ha de tenir en compte amb la presa de decisions. És molt preocupant tenir en compte que cada vegada hi haurà més gent gran. I a Sant Cugat especialment, perquè és una societat on la gent jove ja no pot venir a viure.
No pot venir a viure i, de fet, també ha de marxar, no?
Ha de marxar,
correcte, exactament. I la gent que hi ha, evidentment, té un estatus econòmic, però anirà envellint i, per tant, se li hauran de prestar cada vegada més serveis i aquests 15% segurament augmentarà molt en els propers anys.
Tenim aquesta generació, la Baby Boomer, que es diu, no?, que està començant a entrar també en aquest col·lectiu, no?, que es decideix a partir dels 65 de gent gran, per tant, que serà exponencialment, així ho diuen les projeccions demogràfiques del país. Montse, tu que deies que tu ja formaves part d'aquest col·lectiu.
Sí, mira, jo ja formo part d'aquest col·lectiu de la gent gran, m'agraden molt les vostres dues intervencions, us dic que el temps passa volant i que cada dia sereu grans. Però també us he de dir una cosa, i m'agrada molt la teva intervenció, Héctor, hem de mirar les coses del punt de vista més holístic. Has posat el foc amb la producció, jo quan estava també produint també pensava així, però és que la quantitat d'activitats que s'estan mantenint i duent a terme gràcies a aquesta gent que ja no són productius, però que estem aguantant...
Des del punt de vista capitalista, al final, que és
el principi,
no?
A veure, és que estem aguantant la paradeta. La paradeta a nivell d'avis que cuiden nens, perquè així els fills poden treballar, perquè estan molt... els que treballen ara estan molt pringats, però si no hi ha una logística, aquests que ara no treballen, no s'aguantaria. Uh-huh. Però totes les associacions i tots els moviments socials i totes les activitats que es fan, qui hi ha darrere? Quasi sempre dones i gent gran. Però és que, a més, són els que viatgen i van aguantant també la cosa turística. O sigui que no som productius, però no es provoquem despesa. Sí que és veritat que alguns estan malalts. Uh-huh. Vale. I aquí sí que hi ha una despesa. Però també estan generant una font de treball a tota la gent que dona servei a la gent gran. I el futur va de la població treballant és per serveis, lamentablement, perquè no neixen crios. Per què no neixen crios? Perquè la societat escanya el treballador avui dia. Costa molt poder tenir família. Amb la qual cosa, jo crec que les decisions que es prenguin ens afecten a tots, no als grans. i s'ha de veure en conjunt. I tots hem de poder viure, perquè el dret de viure el tenim tots, des del moment que naixem fins al moment que morim. Hem de viure dignament tots.
De fet, has apuntat un tema a Montse que va sortir aquest dimarts, que vam fer la tertúlia precisament parlant dels avis i les àvies, que tenen un paper molt important a la nostra societat i que fan que moltes famílies puguin tirar endavant per la poca conciliació familiar i les poques mesures de conciliació que hi ha al nostre país. També hi ha moltes famílies que durant la pandèmia que van perdre la feina van poder viure gràcies a les pensions i gràcies a poder-se traslladar a casa dels avis. I si parlem de cases, un dels temes que preocupa la gent gran és on aniran en el moment en què no siguin autosuficients i on no puguin viure sols, doncs perquè la salut no els ho permeti. I en aquest sentit, aquestes darreres setmanes hi ha hagut un tema estrella a la ciutat, que és aquesta segona residència, no sé si serà segona
entre cometes,
entre moltes cometes, o serà la setena o la vuitena, una residència que s'havia dit des de l'equip de govern que seria pública i que de moment l'única cosa que hi ha pública, deixeu-m'ho dir així, és el sòl que s'oferirà a una empresa sense ànim de lucre perquè construeixi i perquè gestioni aquesta nova residència que la Generalitat a dia d'avui ha dit que no té cap intenció o que no està sobre la taula d'estudi fer un concert d'aquestes places. Us preocupa la manca d'espais d'aquestes residències, almenys públiques, i que puguin estar a l'abast de totes les butxaques perquè la gent gran pugui viure, perquè serà la casa d'aquesta gent gran?
A mi em preocupa, i a més la Generalitat, molt malament, targeta vermella, targeta vermella. A veure, la Generalitat té que vetllar pels seus ciutadans i la gent s'està fent gran. Hi ha d'haver més solucions en aquest sentit. Ara, l'altre és que aquí hagi sortit aquesta idea de que la ciutadania, perquè les coses públiques són de tots nosaltres, eh? No és l'Ajuntament, som tots nosaltres que diguem, bueno, doncs voluntàriament decidirem un terreny perquè ens faci una caseta unes persones que ens ho gestionaran. Bueno, és una solució, crec, intel·ligent perquè s'ha de posar la tirita a la ferida. Però no, senyors, ho tenim que haver evitat, això. La Generalitat no fa una bona política en aquest sentit. I per tant, semàfor vermell per la Generalitat.
Pau.
Sí, jo crec que aquí hi ha dues coses, no? Hi ha un fet que és com el que comenta la Montse, que podríem apuntar una mica a l'Ajuntament, no? I les crítiques que s'ha fet també per part d'entitats de gent gran cap a l'Ajuntament. Sí que hi ha una realitat, que és que si la Generalitat no vol construir la residència, doncs no es construeix.
Són competències del govern de la Generalitat.
Exacte. Jo crec que també hi ha el problema que l'Ajuntament anunciï que serà la segona residència pública, perquè crec que en aquell moment estàs creant unes expectatives en el col·lectiu de la gent gran i a la població en general, que després, quan rasques una mica i veus que hi ha darrere, t'adones que no, que si hi ha places concertades, bueno, ja ho veurem, si la Generalitat creu que a nivell de pressupost pot assumir-ho. Però la realitat de la mateixa és que serà una residència privada. Encara que sigui en sòl públic, serà una residència privada. Per tant, jo crec que a l'hora de fer aquests anuncis, que poden ser molt sensibles, s'ha de tenir en compte, perquè com a Ajuntament també evites ficar-te enmig d'un lío, perquè al final, quina necessitat d'anunciar que seria pública? Escolta, tu ho expliques bé, dius, no, és en sòl públic, però la Generalitat no vol construir o no pot construir una residència pública, per tant, haurà de ser aquestes característiques, encara que la població pogués semblar-li malament, almenys diria, vale, però tinc la informació correcta.
A veure, jo penso que ens tracta com a tontos, a vegades.
I que a part que això, vull dir, té molt poc recorregut.
Som grans, però no som tontos, eh? Som grans, però no som tontos.
Evidentment.
És que és veritat.
Al cap de dos dies, o al mateix dia, ara ja no ho recordo, ja es va saber que no seria la segona residència pública que tant s'havia reivindicat i que els mateixos partits fa un any a les eleccions municipals tant defensaven. Escolta, si no és la segona residència pública, no ho és. Ja està, no passa res, ho expliques i punt.
Exacte, explica-ho clar. Digues, Héctor, que tu t'has quedat aquí.
Bé, jo estic totalment d'acord amb vosaltres.
Gràcies, Héctor.
Això no us ho discutiré. De fet, estava pensant una cosa que ha dit la Montse abans i és que estem veient la residència com si fos l'última solució i a mi les residències com a fórmula de cures de la gent gran no em sembla una solució satisfactòria, em sembla una solució d'una societat enfocada a la joventut i a la maduresa, però no a la a la dependència, per exemple. I estem parlant, la Montse comentava abans, de que hi ha molta gent gran que està fent treball gratuït i productiu, però...
No remunerat.
No remunerat, exactament. L'edat madura, o sigui, a partir dels 65 anys hi ha diferents fases. Hi ha fases en què la persona se sent encara molt útil, col·labora moltíssim, és molt activa, i mentre la salut ho permet, la gent vol ser activa. Però també pot ser que estiguin sols. Hi ha fórmules de cooperació entre gent gran, hi ha fórmules d'acompanyament de la gent gran o de l'envelliment que no s'estan explorant i que probablement tenen un cost inferior a residències. I llavors les residències poden ser una solució extrema quan ja hi ha dependència, casos més greus que necessiten una cura permanent. Jo crec que l'enfocament està mal pensat i que necessita un replantejament. I és urgent perquè la societat s'està envellint i no li estem donant resposta a la velocitat que estem envellint com a societat.
Jo no sé tu, Héctor, però jo tinc ara 69 anys i estic molt activa i em sento bé, a veure, no penso que sigui vella, però sí, jo cobro pensió, ja soc pensionista, eh? Però jo tinc molt clar que jo no crec que els meus fills puguin cuidar de mi. Ho tinc claríssim, tal com va la vida. Jo penso, bueno, encara vaig lluny, però penso, alguna cosa hauré de fer. Ara ja hi ha idees com de gent que s'ajunten. Vaig llegir l'altre dia un escriptor, que ara no em facis dir el nom, que s'han ajuntat diversos germans que estan separats i han tornat a la casa del poble a compartir. I tornen els germans per compartir.
I gent que comparteixen pis. Hi ha un hotel a Lloret de Mar que estava abandonat i un grup de gent que no són en aquests moments del col·lectiu de la gent gran, és a dir, no són persones de més de 65 anys, però són persones o que no tenen fills o que els fills són lluny o que volen envellir d'una altra manera, que estan compartint aquests espais amb uns espais mancomunats de cuines, de menjador i de cures, que potser és el que apuntava l'Héctor, una mica altre tipus de solucions.
Estan sortint idees i surten de la gent, com tot, eh? Tot surt de la gent. Però també vull dir-te que ja, tu ara no et toca, però aquí a Sant Cugat tenim moltes activitats entre la gent gran. Tens la llar d'avis, tens els casals d'aquí de Santa Rosa, però tens les aules d'extensió de la gent gran, universitària. Pots anar a les conferències d'Òmnium. O sigui, la socialització aquí a Sant Cugat, si tu vols, és extrema. També posen el teatre auditori, vull dir que hi ha molta activitat cultural per sortir al carrer i relacionar-se. Sant Cugat, estem privilegiats, la gent gran. L'altre és que tu després la teva casa tinguis que pujar 4 pisos i no tinguis ascensor. I això sí que fa que potser hagis de buscar un altre lloc per viure. Però jo crec que després cada persona té el seu caràcter i s'ha de respectar, i la gent que li ha d'estar sola. Però a vegades... No sé, aquí tenim activitats i s'ha de fomentar i se'ls ha d'una vida. Però si surts, hi ha coses, eh? És que hi ha molta activitat aquí.
Sí. I aquests espais i aquestes activitats han de ser exclusius per la gent gran o potser no cal que ens n'hem dividit entre franges d'edat?
Home, hi ha experiències de residències d'avis que fan coses amb gent jove i això va bé pels nens i pels grans, Clar, no hem de viure aïllats, perquè tots formem part. A mi els meus nets m'aporten molt, però jo també veig que jo els hi aporto amb ells, perquè ells volen, i després cada un està en el seu lloc. No ens podem aïllar, i a mi m'agrada molt estar amb els joves i amb la gent jove, vull dir que de tot s'aprèn. No ens podem tampoc aïllar, A veure, que també hi ha les actituds, Hi ha gent que... jo tinc amics que m'alleixen malament, que dic jo, i em sap molt de greu. Ja dic, ja no puc fer res, ja no vull fer res... Cada un envelleix com envelleix, eh? Jo no sóc tampoc un exemple... No sóc normal, ja ho dic. No sóc normal. Però animo que la gent sigui activa.
Un envelliment actiu.
Sí, que visqui feliç i positiu. I sobretot, la millor manera de viure és servint als altres, fent coses als altres. Et sents útil. Jo ahir vaig veure una pel·lícula a Netflix que em va agradar molt, El Becario. Sí. És boníssima.
El Robert De Niro,
Sí, el Robert De Niro. I llavors penso, és l'exemple, bueno, és l'exemple d'una persona que se sent útil, vol treballar i viu feliç. Jo crec que hauria de ser el model de tota la gent que ens fem grans.
Hi ha opcions per a tothom per tenir aquest envelliment actiu? Es proposen des de l'administració, al final, qui és el responsable també del benestar de totes les persones?
la meva experiència ara que molts companys meus de treball s'estan jubilant és que és una mica que tu has de buscar.
Sí. Tu has de fer tu.
Tu has de fer tu molt, no? I potser no és dolent tampoc que s'hagi de buscar, no? Però potser no hi ha el suport o l'acompanyament al final de la carrera laboral, que també implica un procés de dol, un procés de retrobada, un procés de replantejament d'objectius...
I de vida, no? De tenir 40 hores ocupades, de tenir-les lliure.
Hi ha un dol aquí. I aquest acompanyament no em consta que existeixi ni que s'ofereixi. I potser seria molt útil de cara a oferir possibilitats més actives i més...
És una bona idea, això. Inclús a nivell sanitari, jo soc farmacèutic, no? I, home, des de l'atenció primària s'hauria de contemplar la gent que s'ha de jubilar. Jo no dic que ho faci la sanitat pública, però que hi haguessin gent voluntaris per dir t'acompanyem en aquest procés. Perquè sí que és veritat que hi ha gent que es jubila i al cap de 4 dies es mora. O perquè, mira, tenim la mort del doctor Martí, el director CAP, 66 anys. Veig la notícia i penso que li ha passat. Sap molt de greu, eh? I dius, bueno, no crec que sigui per depressió, no? Però sí que hi ha molta gent que s'entristeix, s'ensorra, i diu el missatge, és que hi ha una altra vida després del treball. I tu tens un sentit, no s'ha acabat la vida, pots fer moltes coses i val la pena, no?, traslladar aquesta alegria de viure.
És que potser es tracta com a col·lectiu, no?, a partir de la jubilació, com el mateix col·lectiu de gent gran, i l'energia i la salut és molt diferent quan en tens 65-70, si tens una bona salut, almenys, que quan en tens 80. Mm. Per tant, les opcions per fer activitats i les propostes també han de ser diferents,
sí,
perquè és un ventall molt ample d'edat i cada vegada morim més tard perquè vivim en millors condicions d'higiene i de salut.
Sí,
sí, sí, totalment. És com tractar, és com si el 65, això, el 85 o 90 ja és un pack, que és com si fessis un pack amb un noi de 20 amb els de 45.
Exacte.
I no té res a veure.
No té res a veure, no? Vull dir, crec que ha de ser tot més progressiu i això que comenta la Montse, no?, que al final si tu et jubiles amb 65 anys pots tenir molta energia per, encara que no estiguis treballant, poder seguir pues això, fent activitats, participar en iniciatives. Ara, evidentment, si quan tens ja 90, doncs potser ja no, però ostres, del 65 al 90 van 25 anys, vull dir,
és que és això poc.
És la vida que he viscut jo.
Sí, jo a vegades em desperto, dic, bueno, he fet 69. Si visc amb la meva mare 95, és que encara tinc molts, encara podia fer 3 carreres, puc fer moltes coses, no? I penso, no, és que no s'ha acabat, nena, espavila. I m'ho dic a mi mateixa. I bueno, jo tinc un referent, per exemple, el Federico Mayor Zaragoza, té 90 i pico d'anys i encara està amb el tema de promoure la pau, i quan tu el sents parlar, jo ara el mes que ve, el novembre, farem una cosa amb el Rotary, de formació de la pau, sempre que intervé té un missatge actual, és lúdic, és una persona que encara té llum, entens? Encara té missatge, és un gran líder. No s'acaba amb l'edat.
Creieu que som una societat edatista, en tot cas, que sembla que a partir de certa edat s'invisibilitza, ja ho direm demà, es fa invisible, doncs, el col·lectiu de la gent gran, que no els tenim en compte, que sembla que com si són grans, deia la Montse, no? Són grans, sí. Són tontos, ostres, doncs l'experiència és un grau, no? Ho hem dit tota.
Absolutament, tota, però l'edatisme comença molt abans, i el factor i la tecnologia, ha caigut un bolígraf, i la tecnologia,
marca.
I les marques i l'adopció de la tecnologia
és
una barrera important en això, no? A mi, per exemple, quan el govern planteja l'administració electrònica o les administracions públiques per instrucció de la Unió Europea han d'abraçar l'administració electrònica, em sembla fantàstic,
sí,
d'una banda, però això no implica deixar gent al marge de l'administració i de la relació amb l'administració, treure una persona de l'atenció al públic.
Això ha passat molt amb els caixers,
amb la banca. Jo visc a Sant Francesc, plaça del Coll, i és un barri amb gent molt gran, no tot amb estudis, que s'ha de relacionar amb la tecnologia.
I és complicat.
I li hem tret tots els bancs de la carretera de Cerdanyola. Tots. No en queden. Bueno, és complicat. I la relació amb els metges, la meva salut, Sí, molt bé les consultes online, però estem perdent el tracte humà. I això els joves, perquè som molt pim-pam i ens agrada molt resoldre les coses ràpid i si ens estalviem quatre gestions amb gent millor,
ho
hem adoptat molt ràpid. Però no sabem el que ens perdem els joves també a nivell de relacions humanes.
Fem una crida a l'humanisme. Sí. Sí, cada dia s'ha de fer. A la pau, jo cada dia demano pau i hem de ser humans, les persones. Perquè al canvi, a la fi, som nosaltres els que habitem la Terra. I hem de conviure en pau i bé, i estimant-nos.
Mira, Montse, ara que parles de conviure, t'agafaré del fil per canviar de tema. Serà molt forçat, ja ho veuràs. De la prohibició de jugar a pilota en algunes places, que també ha sigut tema de polèmica, entre cometes, o de tertúlia de bar, podem-ho dir. Venga. Així, a la ciutat, no? Hem vist a l'agost l'alcalde ho anunciava a les seves xarxes socials, aquest setembre ja hem vist els primers cartells penjats en fanals i en places, doncs, que es prohibia jugar a pilota en espais tan emblemàtics com la plaça d'Octavià davant del monestir, on matins i tardes veiem sobretot la canalla, no?, fent partits de futbol amb porteries imaginàries.
No, amb l'entrada al monestir, aquella porteria és fantàstica.
Aquella porteria.
I els dos arbres, quatre arbres que hi ha.
El xiprer,
és una porteria increïble.
Ja. O dos jerseis, no?, posats a terra.
Jo de petit, cada dia...
Quants cops hi has jugat?
Jo anava al Joan Maragall, baixava pel carrer Major i a jugar a futbol.
A la plaça,
fins a les 8 de la tarda, que m'anava a casa meva.
Però en Pau, era l'època encara hi havia la font, o no?
No? Jo recordo de molt petit encara la font, però ja no, quan ja hi havia...
Ja havien entitzat.
Sí.
A la que et van posar aquella plaça, vas dir...
I realment els partits, en veritat, es juguen molt tirant cap als arbres, o sigui, no vas fins al carrer Major. S'agafa aquell espai, que són les dues porteries, que són els dos xiprers d'una banda i els dos xiprers de l'altra, i ja tens el partit muntat. I, ostres, jo m'he passat allà hores jugant a futbol.
El problema és que, clar, el monestir no està declarat patrimoni de la UNESCO, perquè
però sí que és patrimoni.
Més patrimoni que tenim, és la joia, la joia de Sant Cugat. I, clar, a base de cops, a base de cops...
Però és una muralla.
Una muralla.
Vull dir, aquesta muralla, en principi, es va construir per aguantar coses més grans que una pilota de plàstic.
A mi m'agrada veure els nanos jugar. És una alegria.
Gràcies.
I les places han d'estar vives. El que passa que jo un dia vaig veure com tirava una pilota i li donava a una iaia que quasi la tortura.
Sí, o sigui, jo entenc que a vegades pot haver accidents. Però també pots anar pel carrer que t'atropelli.
No, i amb una baldosa caus.
O que caigues.
Això és un altre tema.
És més perillós el que patina.
Com rellisquen les...
La plaça d'Octavià i l'altre dia que plovia, que va ploure, patinar una barbaritat.
Sí.
Que un xaval de 5, 7 anys o 8 jugava una pilota.
Sí, clar.
És la meva opinió.
No, a veure, jo crec que...
Jo vull desviar la pilota.
La vols xutar cap a l'altra costa?
No, aprofitant que me la passeu. Jo crec que el problema, i específicament a la plaça Octavià, no sé si hi ha d'altres, com Can Quitària i això, a les places també, o a la plaça Barcelona, el problema d'aquestes places és la... És un lloc fantàstic per obrir bars i restaurants. I sí que és veritat que a mesura que han obert els bars i els restaurants i el centre de Sant Cugat s'ha gentrificat, perquè la ciutat ha crescut molt, però no hi ha hagut bars i restaurants als barris, sinó que es concentren al centre. Quan les famílies baixen a fer l'aperitiu o a dinar o a sopar al centre, els nens se distreuen jugant a pilota. I sí que hi ha una acumulació de nens jugant a pilota, i això pot arribar a ser molest, fins i tot pels pares que estan prenent. Llavors, ens hauríem de plantejar també com gentrifiquem el centre.
Clar.
I si es pot desgentrificar d'alguna manera, perquè al final el problema de fons és hi ha 4 o 5 restaurants, no és el Pau baixant de l'escola a jugar amb una pilota. Aquest no és el problema. El problema és que hi ha molts nens que els seus pares estan... han quedat amb gent que estan prenent l'aperitiu o el que sigui i molts nens estan jugant a pilota en aquell moment, i sí que hi ha moments que, especialment els caps de setmana, que pot ser molest i fins i tot perillós, segons com, no?
Però clar, també tenen dret els nens de... No? Home,
és, aquest es... és que el problema no són els nens.
És aquest espai públic,
és que
no?
Vull treure el problema dels nens. Els nens no són els responsables d'això. No han de ser els...
Són els pares.
Les víctimes de la prohibició.
No.
Que a part que ja hi ha el cartell... Però vull dir, jo segueixo veient nens. Vull dir, de quina manera l'Ajuntament prohibirà jugar a pilota? Vull dir, agafar el nen i li dirà multa.
Exacte.
No, bueno,
per totes gràcies.
Bueno. I que pari que l'Ajuntament, l'excusa que va posar per prohibirà, era la muralla.
Sí.
Era la muralla.
Era la preservació del conjunt històric del monestir, però hi ha altres places que no hi ha conjunt històric.
I el segon argument, però ja segon, era que podia molestar la gent, però el primer era la muralla.
Jo crec que hem d'educar amb el respecte, no? Jo crec que han de conviure. I els nens han de poder jugar i els pares han de poder prendre un aperitiu, però tots hem de ser responsables del que fem. Els nens que juguin i que mirin de no tirar-li als avis i els pares que també vigilin perquè si veuen que els nanos estan molt esbalats. És això és ser responsable, és conviure. Però jo sóc de la generació de prohibir. I llavors a mi les prohibicions... I a mi m'agrada educar. M'educar amb el respecte i amb la col·laboració. Ja sé que a vegades s'ha de prohibir. Jo soc molt naïf, però no m'agraden les prohibicions, tampoc. No m'agraden.
No sé si us sembla que tenim la pell cada cop més fina, també, no?
No t'ho pots imaginar, No t'ho pots imaginar. Jo veig cada cosa que dic...
Que ens molesta més qualsevol cosa dels altres.
Vols separar-ho tot, no? O sigui, el que comentava l'Hèctor, no? Al final, i també ara la Montse de... Bueno, baixen els pares, queden, estan prenent alguna cosa i jo crec que han de poder tenir els seus fills per allà. Perquè jo recordo que va sortir en una audiència pública al ple municipal que la resposta va ser no, que els nens vagin a jugar a un altre lloc.
Sí, amb un tancat.
Que era com,
amb un tancat.
Separem-nos, no? Que hi hagi els pares consumint a la plaça Octavià i els nens jugant sense que molestin a ningú a una pista tancada.
Com aquests restaurants que tenen aquelles zones d'esbarjo, no?
Sí, llavors, ostres, jo crec que ha de poder conviure les dues coses.
De fet, l'Ajuntament diu, no?, que ja ha habilitat altres espais perquè els nens juguin a la pilota. Em sembla que el pati del Maragall, si no està obert, ho volen fer. Hi ha les pistes de Sant Francesc, que el problema és, com diu l'Hèctor, que els espais de socialització d'adults, de restauració, que és allà on molts adults ens trobem, estan concentrats en la zona de vianantitzada.
Que si tens 15 anys, doncs d'acord, o sigui, ets el primer que no vols estar amb els pares. Però si tens 7, 8 anys... Doncs no sé, potser sí que vols... I com a pare també
necessites.
Vols tenir el nen més a prop.
És que s'ha de tenir. L'has de vigilar, perquè és el teu fill.
Sí, per això.
És que és així. No, a més, aquí hi ha un concepte de l'utilització dels espais públics que no el tenim... Jo veig una diferència molt gran. Aquí, en França, el meu fill ara viu a França, jo veig que allà la gent sempre està als espais públics. Van a fer pícnics, tothom comparteixen, i sempre veus... gent jove amb els fills i també alguns avis. Allà les famílies van juntes. Van als plecs, allò que diuen els llacs d'aigua i els estanys. I és...
També és un país més preparat, no?
No ho sé, i plou més que aquí. Però la gent va als espais públics i la gent comparteix i es viu a les places. I aquí no, aquí es viu als bars. No, però és veritat, allà no hi ha tant bar, però la gent va amb les seves coses i la gent no se'n desentén dels nens i tothom parla fluixet, no es crida. Hi ha una altra cultura.
Una qüestió social.
Sí, no? sí, jo allà ho veig i em sobta. Em sobta que aquí, que tenim tan bon temps, ara ja veus a vegades, si al Parc Central veus més gent, perquè també ha vingut més gent de fora, que això ho va... Disfrutem del que tenim.
El Turó de Can Mates també sempre. També sempre és ple.
Però jo me'n recordo aquest fill que ara està a França, quan tenia 14 anys, els jardins que hi ha allà a l'Arxiu Nacional, jugaven a pilota, i els veïns, hi venia la policia, els expulsava. Perquè els molestava veure nens jugant a pilota. Això te parlo de fa 20 anys, Però, per favor, i em deia, mama, on vol que juguem?
Hi ha prou espais per... fer aquesta convivència multiedat, per dir d'alguna manera, que els pares puguin estar prenent algú, fent una conversa amb amics, tenir la canalla que pugui jugar tranquil·la sense que l'atropelli algú i que la gent gran pugui estar fent petar la xerrada tranquil·la.
Si Sant Cugat no té espais, qui els té?
És que els tenim,
Si Sant Cugat no té espais, no els té ningú.
Clar.
Ah, no ho sé, expliqueu-me què és a Barcelona tenir espais per fer aquesta convivència.
Sí, tenim. Per Central,
no,
tenim...
No ha de ser un problema, el problema és de tolerància, potser.
Exacte.
d'aprendre a conviure tots plegats, no? I a tolerar el que algunes vegades ens pot molestar a nosaltres i que nosaltres algun dia podem molestar.
Mira, faig una coseta. La paraula tolerar no m'agrada, l'estic eliminant.
Sí?
Us explico per què. Perquè una cosa és respectar, però tolerar vol dir que jo sóc superior a tu i tolero.
Vinga.
Jo no em sóc superior a tu.
Te l'agafo, Montse.
Ho estic dient sempre, amb tot el que vaig a Rotary, tots els clubs, perquè la tolerància... No, respeto. Ja està, respectar i convivència.
Doncs mira, em sembla la millor manera per acabar aquesta tertúlia.
Gràcies.
Amb el respecte. Montse, moltes gràcies, Pau, Héctor, Montse, gràcies. Per acompanyar-nos. Fins la propera.
Adéu.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El centre mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Si parlem de jugar, pensem en passar-ho bé, divertir-nos, guanyar, perdre, ser petits, però en realitat els grans també podem jugar, no només els petits, i jugar és divertit, sí, però també és una eina d'aprenentatge i de socialització. De tot plegat, avui en parlem amb un expert en aquest tema, l'Eugeni Castanyo, que és creador de jocs de taula i mestre de primària. Eugeni, benvingut.
Moltes gràcies.
Tu com ho veus? Estàs d'acord en que el joc és una eina d'aprenentatge i de sociabilització?
Sí, i tant. A veure, jo crec que és una eina que ara per ara s'està posant molt de moda i s'ha d'aprofitar.
I quins valors diries que s'aprenen a través del joc?
Jo, de fet, diria quins valors no s'aprenen, no? S'aprèn a guanyar, s'aprèn a perdre, però més enllà d'això, a cooperar, a escoltar-se, a comunicar-se amb els altres, de tenir paciència... És que el joc és una font inesgotable de valors.
Mm. Es poden aprendre conceptes acadèmics, també, a través del joc?
Sí, de fet tenim una tipologia de jocs, que li diem Serious Games, que serien jocs que estan pròpiament pensats perquè aquella persona que el jugarà doncs aprengui alguna qüestió, no? Algun saber. Però en aquest cas la part divertida, la part de diversió, queda una mica més amagada. tot i així jo crec que divertir-se i aprendre és una qüestió que és totalment compatible.
Mm. I per què diem que és una eina de socialització? Creem vincles precisament amb el joc.
Ara, per jugar a qualsevol joc ens ubiquem al voltant d'una taula, ens mirem als ulls, compartim uns materials, uns components amb els que doncs, realitzem aquesta partida, aquest joc, sigui el que sigui, i entorn a aquesta partida doncs, es creen tot un conjunt de converses que van molt més enllà del joc. Aleshores, ara per ara, el joc de taula doncs, es converteix en això, no? Una eina per poder parlar, per poder compartir moments amb les altres persones i clarament doncs, jo diria que és una eina de socialització molt, molt interessant.
Ara compartiré una situació amb tu que segur que més d'un, quan l'escolti, dirà, jo també m'he trobat. Una companya em comentava abans que els seus nebots s'enfaden, que tenen mal perdre i no sap què fer quan juguen. Què hauríem de fer en un cas així?
Doncs jugar més. Jo el que proposaria és que juguin, i que juguin molt. El que sí que és cert és que de vegades el que hem de tenir cura és el fet de quins jocs decidim jugar. Perquè de vegades els hi presentem algunes propostes que van molt més enllà de les seves capacitats i aquesta frustració que es genera doncs, fa que d'alguna manera doncs, puguin perdre aquest interès, aquestes ganes de poder jugar o fins i tot doncs, arribin a malhumorar-se i enfadar-se. Hi ha molts jocs en el món i hi ha moltes possibilitats. Aleshores, el que hem de triar és acuradament el que volem jugar acord amb les persones que compartirem aquella estona. I a partir d'aquí, doncs jugar. Que es guanya, es guanya. Que es perd, es perd. De fet, jo diria que de vegades costa més guanyar que no saber perdre.
Deixar-nos guanyar no és una bona opció.
No. Jo crec que és una qüestió de jugar i a partir d'aquí, doncs, que passi el que passi, sense més. Segurament, en una primera partida, doncs, les coses poden anar d'una manera, però el bo i millor és repetir-ne. I conforme van repetint, van aprenent noves estratègies mecàniques per poder fer millor el que abans feien, on abans tenien certs errors. I, doncs, en algun moment pot arribar a la victòria, però això, al cap i a la fi, doncs, tampoc és el més important.
Si són aptes, si tenen les capacitats necessàries per fer aquell joc, encara que s'enfadin, hem de continuar jugant.
Ara, moltes vegades ens diuen, no?, que els llibres no els hem d'acabar. Tu pots començar un llibre, donar-li unes certes oportunitats i quan veus que la cosa no t'interessa, doncs aleshores el pots deixar a mitges, no passa res. Hi ha molts llibres i podem, doncs això, no?, agafar una altra proposta. Doncs amb els jocs passarà el mateix. No cal forçar. El joc és qüestió de jugar-lo i si tu passes bé i et diverteixes i et fa, doncs això, no?, compartir una estona, una bona estona amb altres persones, doncs genial, pots repetir tantes vegades com vulguis i et vingui de gust. Però si realment les sensacions no són bones, doncs per què continuar? Podem passar una altra proposta i intentar passar una bona estona.
I els jocs cooperatius són una bona opció? És a dir, triar un joc en què ningú ni guanyi ni perdi?
És una bona opció, perquè al cap i a la fi doncs, el que fa és que establim tots un objectiu comú i lluitem o ens esforcem per tal d'aconseguir doncs, aquella victòria que serà per tots i totes o per ningú. El que passa que tampoc és fàcil, no?, arribar a una entesa i que tothom col·labori de la mateixa manera. Hi ha altres qüestions que aquí entren en joc que també són interessants de poder treballar i bé, doncs ens hi podem abocar, podem provar-ho, però també hem de vigilar perquè que sigui cooperatiu no vol dir que sigui més fàcil.
Mm-hmm. L'ús i abús dels mòbils i de les tauletes per part dels infants i adolescents és un tema que està de plena actualitat. Creus que els jocs de taula són una bona alternativa a les pantalles?
Sí, sí que ho són. De fet, un estudi diu que des de la pandèmia els jocs de taula han tingut una creixença en el mercat exponencial, molt i molt gran. Això ha vingut donat pel fet de que les famílies s'han trobat amb les circumstàncies de voler compartir temps amb els seus fills i filles. I una bona manera de poder-ho compartir és, com deia abans, no?, al voltant d'una taula i fent una partida, un joc conjuntament. En aquest sentit, no vol dir que sigui incompatible amb el fet de jugar a una videoconsola, a l'ordinador, al mòbil o on sigui, no? Jo crec que hi ha temps per tot. Però el joc de taula sí que és cert que et dona algunes coses que els altres elements potser doncs no te les poden donar, no? El joc de taula és una qüestió més sociable, com dèiem abans, i en canvi tot el que és el mòbil, la videoconsola, l'ordinador i demés acostuma a caracteritzar-se per ser una qüestió més individual, no?, o a distància.
Creus que sempre hem de jugar els adults amb les criatures?
Jo crec que no. Jo crec que els nens poden jugar entre ells, nosaltres podem jugar entre nosaltres i podem jugar a jocs compartits. El que sí que és cert és que de vegades doncs, el que hem de vigilar és a què juguem, perquè si un joc és molt infantil, potser l'adult doncs, no pot gaudir d'aquella dinàmica, no?, que genera, i si és molt difícil, passa el mateix a l'infant. Per tant, hem de trobar una bona proposta en la que tothom pugui passar una bona estona i gaudir d'aquell temps compartit.
I hi ha jocs a taula per a tots els gustos?
Sí, 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 jo crec que sí. És una qüestió que, com deia abans, o sigui, hi ha molts i molts jocs a tot el món, és qüestió de saber cercar o saber-se ajudar, no?, i recomanar correctament. No he trobat mai a ningú que no hi hagi un joc que li agradi. I és qüestió, doncs, això, no?, d'anar provant i fins que trobes doncs, un estil que t'agrada. I quan trobes un estil que t'agrada, o amb unes mecàniques concretes que són del teu gust, doncs és qüestió d'anar investigant i trobar noves propostes que s'assemblin.
I a partir de quina edat es pot començar a jugar amb jocs de taula?
Actualment en el mercat hi ha jocs que van des d'un any i mig, dos, cap amunt. Ara, els primers són molt senzills, són molt bàsics, fonamentals, però ja ens permeten doncs, introduir certes mecàniques de joc i, sobretot, el saber utilitzar els components adequadament, el tenir paciència, el saber esperar el teu torn. A partir d'aquí, doncs, mica en mica, doncs, les coses es van complicant fins a, bueno, doncs, el que sempre diem, no?, fins als 99 o 100 anys que apareixen a totes les caixes de joc.
A l'Eugeni també l'hem convidat precisament perquè ens parli dels jocs de taula que està creant. Sabem que estàs a punt de presentar 4 novetats en una fira internacional. Quants n'has fet ja?
Ara, si parlem de fer-ne, n'he fet molts, més de 50. El que passa que si parlem de publicats, que són jocs que podríem trobar en el mercat, doncs en parlem de 20. Actualment n'hi ha 20, i amb aquests 4 ja arribarem als 24.
Déu-n'hi-do. I has rebut algun premi?
Vaig rebre un premi fa molts anys, el 2017, a Barcelona, al Festival Dau, com l'autor novell, el millor autor novell del moment. A partir d'aquí, tot just coincidint amb aquest premi, vaig rebre un altre premi a Polònia, amb el meu primer joc publicat, el Cargolino Valentino, que va ser premiat com el millor joc de l'any a Polònia, infantil. Això va ser doncs, una forta empenta per després doncs, continuar treballant i continuar publicant molts jocs que fins ara doncs, han anat apareixent en el mercat.
I de quin tipus són els jocs que has creat?
Doncs precisament els jocs que acostumo a crear són més de caire familiar. És a dir, jo el que em preocupo és que, una mica doncs, com el que dèiem abans, que nens i grans, no?, petits i adults, puguin jugar plegats i s'ho passin bé. Aleshores, sempre hi ha un component educatiu, perquè al cap i a la fi soc mestre i suposo que això doncs, sempre és una part present dels meus jocs, però el que intento sobretot és això, que petits i grans puguin jugar per igual i que gaudeixin d'aquell moment plegats.
Per tant, penses en tots els públics.
Sí. Sí, sí.
Explica'ns quin és el procés que segueixes per crear un joc, des de que tens la primera idea fins que ja ho tens tot fet i tens el joc acabat a les teves mans. No sé si sempre segueixes el mateix procés o cada joc té la seva pròpia història.
A veure, els seus inicis poden ser diferents. Generalment es donen dos casos. Per una banda, pot passar que hi hagi una temàtica que em cridi molt l'atenció i de la qual doncs, vulgui arribar a crear un joc. L'altra possibilitat és que parteixi no d'una temàtica, sinó d'una mecànica, d'una manera de fer. A partir d'aquí, doncs, el que intento és desenvolupar una mica, cercant els components necessaris per poder posar en pràctica doncs, aquell joc. Quan ja tinc un joc produït, de manera casolana, entenem-ne, doncs amb tot el necessari per poder-ne jugar, doncs el poso en pràctica. Generalment el provo jo. Abans de posar-ho en pràctica amb qualsevol altra persona, intento doncs, imaginar-me com anirà el joc, com es desenvoluparà, i fins i tot faig alguns torns o algunes partides jo sol. Quan ja veig que la cosa funciona, doncs aleshores me l'emporto per poder-ho practicar o per poder-ho posar en pràctica doncs, amb la família, en primer lloc, que és la gent que té més paciència amb mi, perquè són generalment els meus primers testers, després les amistats, i també doncs, amb altres autors i autores que compartim moments de creació i jocs per tal de recomanar-nos possibles millores que facin d'aquell joc una proposta millor. Quan ja això està tancat, doncs aleshores potser doncs, arriba el moment de presentar una editorial. I aleshores, en aquest cas, el que fem és presentar aquest joc que li diem prototip. El prototip és un joc que està creat, que funciona, que té uns components i unes coses, però no està preparat per poder ser publicat. Això vindrà més endavant si l'editorial està interessada. Si l'editorial està interessada, doncs generalment el que fem és que signem un contracte i aleshores acabem de desenvolupar el joc, desenvolupar-lo mecànicament i també a nivell de disseny. Això generalment és una feina més de l'editorial. Fins que arriba un moment en què el joc ja està acabat, s'envia a produir, i al cap d'uns mesos o uns anys, depèn de com de llarg ha estat el procés, doncs arriba finalment doncs, a botigues.
Déu-n'hi-do. Quin ha sigut el procés més ràpid?
El més ràpid, des de que vaig pensar el joc fins que es va publicar, doncs diria que 6 mesos. El més lent, entre 3 i 4 anys.
I quins jocs són? El més ràpid va ser...
El més ràpid seria el Guize, publicat amb GDM Games, que és una editorial barcelonina, i que, bé, doncs entre que vaig crear el joc i el vaig presentar a l'editorial o el vam tenir signat, doncs potser no va passar ni un mes. En canvi, després, doncs, la preparació del joc i la seva publicació, doncs, serien els 5 mesos restants. El més llarg seria l'Insecte, que és un joc que vaig crear juntament amb un altre company, el Ferran Renalies. Va ser publicat també per Montaver i GDM Games. I en aquest cas doncs, ja estem parlant d'un joc que té un caire familiar, però ja més complex. Aleshores, aquí hi havia tota una recerca d'informació, una aplicació d'aquesta informació històrica en el joc, amb unes il·lustracions molt i molt bones creades per l'Amèlia Sales, una il·lustradora que és magnífica. Aleshores, tot aquest desenvolupament es va perllongar molt i fins que no va arribar a la publicació, doncs això doncs, potser van trigar doncs, 3 anys bons.
I escolta'm una cosa, com a mestra, tu utilitzes sovint el recurs del joc de taula a classe?
Sí, sí, sí. Ara, al cap i a la fi, doncs, soc una persona que tinc una actitud lúdica, no, diríem. M'agrada molt jugar i m'agrada compartir aquest joc amb la resta de persones, sobretot les persones que tinguin en el meu entorn. A classe jo penso que és una manera divertida de poder aprendre, com ja deia abans, i molt interessant. I els meus alumnes doncs, ja ho tenen interioritzat. O sigui, hi ha moltes vegades que hi juguem i que no som conscients de que hi juguem pròpiament, no? Perquè el joc forma part de la classe i forma part del dia a dia. I la veritat és que ens ho passem molt i molt bé. De vegades també doncs, m'ajuden a fer test dels meus jocs, de les meves creacions, perquè els hi fa molta il·lusió. I bé, doncs anem fent. Però sí, a classe hi juguem molt.
Mm-hmm. Ara que arriba una època de més recolliment, de més estones a casa, segurament, ens podries recomanar un joc per compartir amb família?
Un joc qualsevol, un joc meu, un joc...
Doncs mira, si vols un teu i un que a tu t'agradi.
Doncs per un públic més infantil dels jocs que sortiran, ara recomanaria l'Aia, que l'Aia és un joc que he creat doncs, pensant en la meva filla i la seva estima pels peluixos. És un joc en el que nosaltres hem de reendreçar els peluixos en tota l'habitació de la manera més ràpida possible.
Ai.
Per tal d'emportar-nos estrelletes i poder marxar a dormir ben d'hora. És un joc que sembla molt infantil, però en realitat també els adults hi juguen i pateixen en alguns moments perquè té diferents nivells de dificultat. I aquest és un joc que jo penso que podria gaudir molta gent. Després, doncs, a veure, un altre joc que a mi personalment m'agrada molt és el Just One. El Just One és un joc de paraules i és un joc que és cooperatiu, no? Tal com dèiem abans, en el que totes les persones intenten encertar una paraula secreta. Val? De fet, una persona intenta encertar una paraula secreta a partir de les pistes que els donen els altres. El que passa que la cosa es complica perquè les pistes, si es repeteixen, s'eliminen, cada vegada es queden menys idees enmig del joc i la persona que ha d'encertar doncs, ho té més complicat. És un joc que es generen dinàmiques molt xules i tant a nivell familiar com a dins de l'aula és un joc que sempre es recomana al 100%.
Tinc moltes ganes de preguntar-te per un joc de la teva infància. Tens algun record d'algun joc en especial?
Doncs a la meva infància jugava sobretot a jocs molt tradicionals o molt clàssics. I si em preguntes per això, el primer que em ve a la ment és les dames. Perquè hi jugava amb la meva mare. O sigui, Aquell joc que recordo així de més petit no és ni l'oca ni el parxís, sinó són les dames. Jugava amb ella, eren estones que compartíem junts i que, la veritat, doncs, són un gran record. Sempre explico l'anècdota de que jugava amb ella fins que la vaig començar a guanyar. Que aleshores ella deia que jo feia trampes, no? I deia que amb ella no jugava més perquè feia trampes. A partir d'aquí, doncs, també jugava molt de temps i moltes ocasions amb els meus cosins. Érem una colla molt gran de cosins i jugàvem a cartes. I jugàvem a la potxa, al tute, a moltes altres coses que el nostre avi ens ensenyava. Que de la mateixa manera ens va ensenyar fins que van començar a guanyar-lo. Quan ja el guanyàvem, doncs aleshores tampoc jugava. Per tant, amb això una mica el que podem veure és que no només als petits els hi costa perdre, sinó també als adults. Però els moments i els records queden allà i podria dir doncs, que aquests són molt bons records.
Doncs amb l'Eugeni Castanyó, a qui li agraïm la visita avui al programa, ens hem posat una mica al dia i hem conegut una miqueta més sobre els jocs de taula, que és un tema molt interessant i que no hem d'esperar doncs, que algú ens recordi que podem divertir-nos, que podem passar una bona estona i que podem compartir això amb molta més gent. Eugeni, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Por la calle y sonreír, amor a veces también es sufrir. Amor es cuando alguien te vuelve crazy. Amor es parte del hecho de vivir. Y aunque seas el más malo, tú también lo sientes. Tienes sensibilidad aunque enseñes los dientes. En cuanto lo pruebas, chico, nada te detiene. Y superas todo lo que viene. Soy un enamorado en lo que pido de la vida.
Radio Sant Cugat. Radio Sant Cugat. Cugat Media. Noticias.